podem començar a sortir, però també és un moment encara per seguir gaudint de sèries. Si heu agafat el gustet durant aquests dies, heu recuperat coses que no havíeu vist i ara voleu veure alguna coseta nova, avui el J.R. Armadas ens porta una altra recomanació, com sempre, recomanacions de qualitat i amb coses interessants a veure. Avui per apostem per la comèdia, oi?
Avui comèdia, sí, va, que ja hem de riure també, hem de tornar a passar-nos-ho bé i, tot i que, com deies tu, ja es pot sortir, encara ens hem de passar moltes hores a casa i, escolta, com si abans del confinament no veiéssim sèries, vull dir que això no és una cosa que depengui de sortir o no sortir.
I avui ens portes quatre comèdies força diferents, no? En qualsevol cas, són plantejaments diferents.
Plantejaments diferents i diguem que el que tenen en comú bàsicament és que són relativament recents, o sigui que les han estrenat fa poc, vull dir, els últims 2 o 3 mesos, a les diferents plataformes.
I també tenim una selecció de plataformes, exacte.
Sí, n'hi ha 2 de Netflix, 1 d'Amazon i 1 de Filmin, sí, per repartir una mica segons el que tingueu per casa.
I, per exemple, doncs comencem per la primera que em proposaves, que és Pure.
La primera és Pure, aquesta és la de Filmin. És una comèdia, tot i que aquesta també té una mica de rerefons dramàtic, fins i tot personal. Per què? Aquesta és una comèdia que està basada, en aquest cas, en un títol d'una obra, un llibre de la Rose Cartwright, que es va originar més a partir d'un article seu al diari The Guardian, i que és autobiogràfic, perquè parla d'un problema que tenia ella, que vist des d'aquesta perspectiva dona per la comèdia, però vist des del punt de vista de l'autora no li va fer ni gens ni mica de gràcia. I és que tenia un trastorn obsessiu compulsiu que li feia estar pensant en sexe tot el dia.
Ostres! Sí, doncs ha de ser angoixant, ha de ser angoixant.
Això, dius, val, molt bé, que divertit, però clar, per exemple, quan estàs a la festa aniversari dels teus pares i t'imagines gent fent sexe amb els teus pares, no és tan divertit.
No. Val? Tot és complicat.
O quan estàs en una entrevista de feina i t'estàs imaginant l'entrevistador o entrevistadora tenint sexe amb algun company de feina, doncs tampoc és divertit. Tot i així, la sèrie fa que totes aquestes experiències tinguin un to còmic, no? I barreja molt bé, doncs, l'absurditat de la cosa en si, d'estar pensant en sexe tota l'estona, amb el problema personal que, òbviament, la protagonista pateix, no? És una sèrie curta, de només 6 capítols, que a més duren mitja hora cadascun, per tant, te la pots empassar amb una marató ràpida o amb un parell de dies que tinguis la nit o la tarda lliure. I és una de les que més èxit, de les comèdies de més èxit de Filmin d'aquesta temporada. I a més, com que està basada en un fet real o en un cas real, també et dona per aprendre coses noves de malalties desconegudes, com són aquest síndrome trastorn obsessiu compulsiu, perdó.
El toc, sí.
El toc, efectivament.
És una bona opció, no?, per dir, escolta'm, una tarda tonta, t'hi poses, si són mitjoretes, 6 capítols, això són 3 hores, poquet
sí, sí.
I escat.
Te l'empasses ràpid, si realment tens temps, te la pots empassar tota seguida, si no, em sembla que en el nostre cas, com que tenim un nen petit, va ser una doble sessió o una triple sessió de 2, 2 i 2. Però vaja, en qualsevol cas, una sèrie que passa ràpid, és entretinguda, amb personatges molt, molt interessants i, com deia, més amb una reflexió darrere fons. I també serveix per descobrir, doncs, això, que aquest toc, el trastorn obsessiu-compulsiu, no només, per exemple, si recordem altres casos cinèfils, com la pel·lícula aquella del Jack Nicholson, de Mejor Impossible, no? Que no pot trepitjar la separació entre, com es diu, les llambordes del carrer o coses d'aquestes, doncs en aquest cas és un altre tipus de trastorn que també dona per la comèdia i que a la sèrie dona molt de sí, ja ho veureu.
Doncs queda recomanada, es pot veure Filmin. La segona és Upload.
Upload. Aquesta és una de les sèries que més m'han agradat del 2020 fins ara. M'ha fet riure molt, l'he trobat molt original i vaja, em va sorprendre molt en positiu. Té una premissa molt interessant, que és que quan ens morim, el nostre cervell pot ser pujat en una espècie de núvol i vivim en una espècie de cel virtual, que és un hotel de 5 estrelles, amb bufet lliure i tot és fantàstic. Però hi ha un petit problema, que és que, com tot en aquesta vida o en aquesta mort, s'ha de pagar i, per tant, en aquest cas, qui paga els serveis del Lake View, que és com es diu aquest cel virtual, doncs són els vius que estan a la Terra. I també té la particularitat que tu et pots comunicar encara, com si estiguessis en una videotrucada, ara que estan tan de moda, amb els vius de la Terra. Què passa?
Això s'està complicant, això s'està complicant molt, eh?
Sí. A veure, és una sèrie de ciència-ficció, per si encara no ho havíeu notat, però que el fil conductor és la comèdia, eh? O sigui, en aquest cas, el protagonista és el que es mor jove i, com que tenia un pla d'aquests de jubilació de mort, doncs el pugen al núvol en aquest cel virtual.
Ah, seria una assegurança, tenia una assegurança.
Sí, és una espècie d'assegurança de vida, tot i que és una assegurança de mort, que vol dir que quan et moris aniràs amb aquest cel virtual. Llavors, aquí la relació, hi ha una relació també molt interessant, a banda d'amb la seva ex, perquè clar, ell s'ha mort, però és com si seguissin junts, tot i que ella està mort. Però la relació interessant és la que té ell amb la seva assistent, com si fos el Siri del cel virtual, tot i que és un assistent personal real. És una noia,
viva,
en aquest cas.
Està viva.
Està viva i treballa en una espècie de calling center, en una oficina, on ella té diferents morts assignats, la seva cartera de morts, i els hi soluciona els problemes que tenen doncs, en el seu cel virtual.
Val? Clar, i quina mena de problemes tenen en el cel virtual? Què els hi faça?
Doncs d'entrada adaptar-se a tota aquesta nova normalitat d'estar mort i poder-se comunicar amb els vius. Després, el tema de la gestió dels diners. Tu tens una sèrie de crèdits, diguem, a final de mes, que són els que et posa la teva família. Com has de gestionar això? El tipus, per exemple, d'habitació que tens, l'accés als serveis que tens. A vegades, doncs, com que tot és informàtic, doncs et pots quedar penjat. Coses aquestes, no? I en aquest cas la seva assistent virtual, que està a la Terra, doncs el va guiant a través de la seva nova vida mort, amb l'afegit doncs, que comencen a tenir una mica de relació que va més enllà d'assistent personal mort. No? I hi ha una petita relació d'amor i com això es compagina tenint en compte que no es podran veure o tocar mai, no? Perquè estan en realitats diferents.
Per tant, es tracta de jugar, no, amb aquesta separació i aquesta també és per veure marató o és per agafar-se més calma?
No, aquesta és una mica més de calma, però també són capítols relativament curts, de 30 o 40 minuts, ara no recordo exactament, però és més llarga, és una sèrie que diria que té 10 capítols i per tant, home, amb una marató, si vols, te la pots empassar, però necessitaràs gairebé tot el dia, no? Aquesta sí que és per anar veient. Però és una sèrie que passa molt ràpid i que enganxa molt, perquè en ser una comèdia així de nova realitat, no? Amb tot d'elements de tecnologia, fins i tot clar, trobes moments on, tot i estar al cel, ell rep publicitat. Llavors, clar, com, per exemple, l'spam és un dels problemes que li ha de solucionar l'assistent, perquè ella estava mort, però de tant en tant li apareix algú que li està oferint productes com si estiguéssim entrant doncs, en una pàgina web i tinguéssim una publicitat. Doncs, coses d'aquestes que li continuen passant. També hi ha el món dels hackers i com actua amb aquest cel virtual. Vaja, és molt original. És de, en aquest cas, el creador de la sèrie. És el creador també d'una sèrie que va tenir molt èxit, que es diu The Office, però de la versió americana, que es diu Greg Daniels, el creador. I vaja, no faig spoilers si dic que la sèrie continuarà i que ens deixa en un moment també molt interessant i jo ja tinc moltes ganes que torni perquè és de les sèries amb les que millor m'ho he passat aquest any.
Clar, clar, jo em vaig imaginar moments dolents, no?, quan la teva família diu, va, ja n'hi ha prou, no?, i deixa de pagar, no?, és com...
Estàs el tema és que tu estàs, diguem, a mercè del que et paga la quota del teu cel virtual i més val que no t'emprenyis amb aquesta persona, perquè si no...
Clar,
el que passa és que hi ha una espècie de cel virtual de serveis mínims on en lloc d'estar en un hotel de luxe, amb el llac, amb el bufet lliure, bàsicament estàs en una habitació amb un llit i amb un límit de connexió. O sigui, que vol dir que quan exhaureixes els 2 gigas et quedes congelat fins al mes següent, que no tens 2 gigas més. Llavors, clar, més val que estiguis de bon rotllo amb la persona que paga el temps
de l'altre. L'altre, sí, ja està bé, ja. Sí, sí. Anem a la següent, que és...
La següent és Space Force. No,
ah, Space Force.
Vale. Space Force, més que res, perquè la connectaré ràpidament amb aquesta d'Upload, perquè és del mateix creador, que toma no para, en Greg Daniels. Si al maig va treure aquesta sèrie, a principis de maig, a Amazon, a Netflix ha arribat a Space Force ara a finals de juny. Aquesta, podríem dir que és una sèrie més esperada i amb més, si volguéssim, glamour, perquè té una sèrie d'actors molt coneguts, des de Steve Carell, com a la Lisa Kudrow, que és la Phoebe de Friends, en John Malkovich, vull dir que té actors ja de primer nivell, i en aquest cas és el mateix creador i en part de l'equip de The Office, que és aquesta sèrie que tant èxit va tenir als Estats Units, inclosa el protagonista. Què ens planteja aquesta sèrie? Aquesta sèrie ens planteja, així com l'exèrcit coneixem, la divisió de l'aire, la divisió del mar i l'exèrcit de terra, doncs en aquesta sèrie es planteja la divisió de l'espai. Això està basat en unes declaracions reals de Donald Trump, que va dir que crearia un departament militar a l'espai.
Ho va fer, si no m'equivoco. Van presentar fins i tot la bandera. Ens ho explicava el Joan Anton Català, ens explicava que la bandera és exactament la mateixa que la de Star Trek, que una mica petosos, ells.
Sí. Doncs basat en això i estirant-ho i fent una mica comèdia tot plegat, doncs ho han portat, diguem, a la pràctica en aquesta sèrie i representa que posa... O sigui, és una divisió que la creen, però que ningú se la pren gaire seriosament, no? I l'objectiu és crear una colònia de persones a la Lluna. I llavors, en aquest cas, el John Malkovich és l'assessor científic de l'Steve Carell, que és el cap d'aquesta divisió militar. I bé, és una sèrie que a mi al principi em cridava molt l'atenció, em va semblar molt, molt cridaner i fins i tot divertit al punt de vista, però no m'ha decebut una mica. Crec que està una mica desaprofitada, tenint en compte la bona idea de partida, tot el planter aquest d'actors fantàstics que tens. El guió, pel meu gust, li ha faltat una mica de guspira i de frescor que té, per exemple, Upload. Tot i així, és una sèrie divertida, passa molt bé, tots són 10 capítols també relativament curts, em sembla que són de 30 pocs minuts. Per tant, una bona opció també per... És una d'aquestes sèries per no pensar, de ficar-s'hi, veure quatre gags de comèdia. Sí que té una mica d'humor negre interessant, doncs, per exemple, tota la relació amb la Xina, i com la Xina se'ls avança en tot, tota la relació política, en aquest cas, amb l'exèrcit i el president del govern. Vaja, és el tema també del rol de les dones a l'exèrcit. Hi ha comèdia negra interessant, i això és el que més m'ha agradat, però penso que podia haver anat més enllà i que, tenint en compte tots els ingredients que té per ser un superèxit, s'ha quedat una mica amb el que diuen en castellà de quiero y no puedo.
Doncs, bé, no sabem, potser encara té temps de millorar, no?, d'alguna manera.
Sí, hi haurà segona temporada perquè acaba amb un d'aquests cliffhangers famosos i, per tant, hi haurà segona temporada, esperarem. Jo la continuaré veient, perquè tot i que, ja et dic, m'ha faltat una miqueta, és una sèrie que m'ha fet passar-m'ho bé, m'ha entretingut, no al nivell d'Upload, però m'ha entretingut força.
Doncs, perfecte, anem a l'última, ara sí, Absurd Planet.
Absurd Planet, aquesta és una raresa d'aquestes que surten a Netflix en tant en tant, que, si t'he de ser sincer, la vaig posar un dia és una sèrie que jo en dic de picar entre hores. Per què? Perquè són capítols supercurts, no sé si són 12-15 minuts, i aquesta és una sèrie documental sobre el món animal. Doncs, ara imagina que Félix Rodríguez de la Fuente, en lloc d'explicar-ho seriosament, tinguessis els narradors d'Humor Amarillo. Doncs una mica això és Absurd Planet, no? T'explica casos reals de com els animals fan coses tan absurdes, per exemple, com els escarabats piloters, que bàsicament viuen remenant merda. Doncs aquesta sèrie, la narradora de la sèrie, que és la pròpia Terra, la mare Terra, t'explica curiositats del món animal. Doncs, per exemple, doncs, coses tan estrambòtiques com com es reprodueixen les balenes i la mida dels seus penis. O animals que viuen només un dia, insectes en aquest cas, i que el seu únic objectiu és reproduir-se. Animals que són paràsits d'altres animals i viuen, per exemple, dins del cul d'altres animals. Com veieu, el to a vegades és escatològic, és una mica... però no deixa de ser una manera interessant de descobrir la natura. I també us dic que jo la mirava amb el meu fill abans que s'adormís, i com que surten animalets, i ell, el meu fill, té un any i mig i no s'entera gaire de res encara, però em surt, mira, un peixet per aquí, un goril·la per allà, i per tant, escolta, anava veient. Vull dir que fins i tot és una sèrie interessant per veure amb nens, potser més grans que un any i mig, perquè així com a mínim entendran alguna cosa, i a més els adults, també, doncs, totes les referències humorístiques de les tecles que els hi faran més gràcia que els nens. Però vaja.
És una manera diferent de fer... diguem-ne, de fer un documental d'animals, no?, que ens havíem...
Sí, sí. Ja et dic, totalment còmica i desenfadada i vaja, que podies dir que no té res de seriós, però a la vegada sí que t'està explicant conceptes reals. Per tant, escolta, més enllà de l'interès que tu tinguis a saber com es, no sé, com es reprodueixen les granotes o de quina mida és la merda dels goril·les, doncs, més enllà d'això, t'està explicant conceptes molt interessants de, del món animal en un to que no és l'habitual dels documentals de la 2. Per tant, bé, si algun dia allò que dius, ostres, que clar, ja són les 11, vull aguantar una mica més despert, perquè, però no ara em posaré un capítol d'una hora, doncs mira, posa't un capítolet d'Absorb Planet, te'n vas a dormir feliç havent après quatre coses noves i a sobre amb to de comèdia.
Mm. Doncs perfecte, amb aquestes quatre recomanacions ens quedem. Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Que vagi bé, fins aviat.